5 minuts més. Energia en moviment constant.
Moment de saludar en Jordi Sunyer. És el moment dels esports per Damis. Què tal, Jordi? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, molt bé. Hem viatjat una mica cap a Osona, perquè sí, també parlarem una mica d'un personatge que és amb qui estarem aquest divendres i que ens empenya a parlar del tema de la secció d'avui, que també és d'Osona, d'Hostalets de Balenyà, per ser més exactes.
I que, a més, escolta, ha composat de moda un terme que a tu t'agrada molt, que és la disneyització del món de l'esport, no?
Sí, és curiós perquè aquest terme de la disneyització el vàrem abraçar tots dos gairebé sense saber que existia i després, bé, estem parlant d'en Xavier Ginesta, que és l'autor d'aquest llibre que presentarem divendres, després amb les seves investigacions en Xavier va descobrir que ja fa aproximadament 30 anys que hi havia els primers usos d'aquest terme, que investigadors, sobretot als Estats Units, el van començar a utilitzar en referència una mica a com s'està mercantilitzant l'esport professional i com es relacionen les institucions de l'esport amb els aficionats que ja són consumidors avui en dia.
Jordi, què entenem per la disneyització del món de l'esport?
Mira, per començar, el que us deia, la disneyització de l'esport, o en aquest cas la disneyització del futbol, és el títol del llibre que ha escrit, que acaba de publicar en Xavi Ginesta, que és el director del Departament de Comunicació de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UBIC, un investigador de renom europeu i mundial, jo diria fins i tot, sobre les dinàmiques econòmiques i sobretot mercantils de l'esport professional, a més de molts altres temes, però en Xavi sempre posa l'esport en aquest context social, cultural, històric, econòmic, i més que presentar el llibre, que ho fem divendres a les 7 a l'Arxiu Comarcal, parlarem de tots els temes que hi desenvolupen. Estan una presentació com una conversa sobre aquests conceptes i sobretot del concepte de disneyització. I a què es refereix aquest concepte? Bàsicament, partim del fet que el que busca l'univers Disney és crear i explotar aquests vincles sentimentals o vincles afectius que pugui tenir l'espectador amb els personatges, amb les històries, fins i tot amb els valors que transmet tot aquest món Disney, per empènyer l'espectador bàsicament a consumir. És a dir, crear elements que ens vinculin d'alguna manera amb algun dels personatges o amb algun dels entorns de l'univers Disney, i això es tradueix en consum per part de la persona receptora. Traduït a l'esport seria quelcom tan senzill com explotar el teu vincle sentimental amb una entitat que pot haver vingut per moltes vies diferents, familiar, per tria pròpia, pel que sigui, però es tracta d'explotar el teu vincle sentimental perquè et converteixis en consumidor d'una marca, ja no tant d'un club esportiu, sinó d'una marca, i evidentment t'hi deixis tots els calerons que puguis. Això seria la disneyització a grans trets.
Jordi, això aplicat a un club concret, per exemple, cap on podríem anar?
Mira, es pot aplicar a qualsevol gran club actual, però evidentment tenim un exemple molt pròxim i molt clar i molt fàcil, que és el Barça, i aquest concepte es tradueix en quatre parts, i miraré d'aplicar aquestes quatre parts o aquestes quatre idees que deriven de la disneyització amb clau Barça. Per començar, la disneyització significa una tematització molt clara de l'experiència de consum, és a dir, es tracta que tu consumeixis aquell producte perquè és d'aquella marca i, per tant, s'associa a uns valors o, com dèiem, apel·la a uns sentiments, independentment de si la qualitat del producte és bona o no. És a dir, la idea actual seria consumim Barça tant com puguem i continuem comprant les samarretes i continuem comprant els diaris on fan promocions del Barça i continuem comprant tot tipus de gadgets del Barça i ens continuem subscrivint a serveis de televisió, TT, on hi ha continguts del Barça, encara que els últims anys esportivament hagin estat un desastre. I per això són de gran ajuda, com en l'univers Disney, els personatges, les icones, com Messi fins l'any passat. Messi era un exemple claríssim de marca associada a una altra marca més gran, en aquest cas al Barça. Gairebé eren dues marques molt potents que convivien, però d'alguna manera retroalimentaven l'una amb l'altra. La segona branca seria el que s'anomena la hibridació dels espais de consum. Dit d'una altra manera, vol dir que en un mateix entorn, que podríem equiparar a un parc temàtic, a una Disneylàndia, tens molts punts diferents que convergeixen en una única idea, que és gastar. Quan aneu al Camp Nou, no pagueu només l'entrada o el carnet, hi ha serveis de restauració, hi ha la superbotiga del Barça, hi ha a vegades algunes activitats lúdiques, i evidentment això d'alguna manera també t'empenya a consumir. I a part, i això és un afegitó a les primeres teories de la disneyització, perquè les primeres es van formular quan encara no existia tot l'univers d'internet com el coneixem avui en dia, hi ha aquest món d'internet que ofereix moltíssimes possibilitats, des de subscriure't a productes audiovisuals, com a Barça TV Plus, per exemple, fins a aquest concepte innovadors que s'ha fet molt popular aquesta temporada i fins i tot els estadis en veia publicitat, de les fan tokens. Les fan tokens són criptomonedes vinculades a clubs de futbol i, evidentment, els seus èxits o fracassos, clar. Criptomonedes que es poden traduir a vegades amb gadgets o amb elements vinculats amb el club, és a dir, no cal que sigui una cosa etèrea, sinó que a canvi del valor que tu inverteixes, doncs tens, no sé, algun objecte, algun gadget o alguna coseta relacionada amb aquell club. Jo aquí, evidentment, d'economia no hi entenc un borrall, aquí l'expert en economia és la Neus, però sabeu que les criptomonedes és ara mateix, si voleu posar diners per invertir, de les coses més arriscades i més volàtils a les quals podeu invertir.
Bueno, perquè bàsicament més, encara, Jordi, no sabem ni què són. És a dir, com que no n'hem tingut cap a les mans...
Però a part traduït amb un club de futbol.
Clar, clar.
A part traduït amb un club de futbol. Llegia l'altre dia un article sobre les fan tokens i, per exemple, llegia que a final de la temporada passada, quan l'Atlètic de Madrid va guanyar el títol de Lliga, una fan token de l'Atlètic de Madrid es podia pagar 60 euros aproximadament, o 50 llargs, i ara mateix una fan token de l'Atlètic de Madrid no arriba als 30.
Clar.
Per tant, hi ha una volatilitat amb uns percentatges molt importants.
I però aquesta, vaja, aquesta, plegat... Jordi, perdona, aquesta volatilitat que comentes, va en funció dels resultats o en funció de què?
Clar. Clar, no, va evidentment, és a dir...
O sigui, les fan tokens del Barça en aquest moment es deuen cotitzar poc, no?
A veure, contradiem una mica el tema de la disneyització, perquè la idea de les fan tokens també... L'ideal seria el que estem comentant, és a dir, que no hi hagués tanta volatilitat i que no estés tan vinculat al resultat, sinó que estés vinculat a la marca o a les marques que deriven d'un club de futbol. Però la realitat és que, però en el fons, el que van al futbol encara i els esports són els resultats. Per tant, els resultats introdueixen un element de volatilitat molt gran. Però vaja, en definitiva, el que dèiem, disneyització també és molts espais de consum, múltiples espais de consum, tant dins de l'estadi, dins del recinte de l'estadi, com fora, perquè et gastis els calerons amb el club. Tercera branca, l'auge del merchandatge. Això és fàcil d'entendre, oi? Que quan hi ha un gran llançament cinematogràfic, hi ha tota una gamma de productes que es posen al mercat al mateix temps que s'estrena la pel·lícula, doncs traspasseu el futbol. És el mateix. Per posar un exemple molt fàcil, els Minions. Hi ha joguines dels Minions, calçotets dels Minions, sabarretes dels Minions, tot el que vulgueu dels Minions. Doncs, traduït a l'esport, és més o menys el mateix. I la quarta branca és la teatralització del treball, o que també s'anomena el treball emocional en relació amb els clients, és a dir, per fer-ho ras i curt. Sempre s'ofereix el producte. Ara penseu els que hagueu tingut la sort o la desgràcia d'anar a Disneyland París o Euro Disney, que ja no sé com es diu, sempre amb el somriure a la boca. És a dir, la idea és et venem això, per sempre t'ho venem amb un somriure a la boca i transmetem...
Felicitat.
Sí, felicitat, aquest missatge positiu, aquesta visió positiva, i només cal que mireu les xarxes socials dels principals clubs per veure que tot passa, tots els continguts que ofereixen passen per aquest filtre d'optimisme, de blancor, dels somriures, de mirar de dissimular els moments negatius amb una fotografia, amb una dada, amb un pla de futur, amb un objectiu, apel·lant una mica als valors de l'esport. Vinga, va, hem perdut, però la setmana que ve guanyarem i ens estem esforçant, i els entrenaments i tal. Respon una mica a això. I a tot això cal afegir-hi que amb la democratització, molt entre cometes, dels mitjans de comunicació de masses, que d'això n'hem parlat molt en aquesta secció, ara tots els grans clubs esportius tenen mitjans propis, amb multitud de formats, des de la televisió convencional fins a plataformes d'internet, i fins i tot, com dèiem, disposen de les seves OTTs, dels seus Netflix propis, per entendre'ns, com és el cas del Barça en Barça TV+, que són eines potentíssimes per esbombar aquest contingut.
Però escolta, Jordi, ara mateix, si traiéssim tota aquesta disneyització, els clubs quedarien completament despullats, no?
És que és un canvi d'època. Sé que diré una cosa que fa molta ràbia i és molt tòpica, però és un canvi de paradigma. És a dir, si vols futbol a l'antiga, ha arribat un moment... És a dir, si tu vols un futbol més pur, en què simplement la teva relació amb un club en concret sigui una relació sentimental i purament lúdica, com a lloc per passar una estona i com a lloc per empipar-te o per alegrar-te dels resultats d'un equip i per anar a fer uns beures amb els amics al bar del camp, evidentment has de baixar de categoria. L'esport professional es deriva cap a l'altre costat i evidentment és un tren en el qual, sí, com dius tu, si no hi puges, et quedes enrere. I té un cert perill perquè al final perds una mica perds molts punts de vista. Com comentàvem, perds el punt de vista de l'equip. Dèiem aquesta importància de les marques i de les icones en uns anys en què la percepció del futbol per part del gran públic, el públic, diguéssim, no mínimament especialitzat, el públic a qui no li agrada el futbol però és del Barça, en termes locals, que hi ha molta gent que no mira cap altre partit de futbol que no sigui el del Barça, doncs amb aquest tipus de públic això funciona molt, el fet d'apel·lar una mica a personatges o icones. Sense fer spoilers, però divendres, vaig colar la Falca, divendres a les 7 a l'arxiu, en Xavi Ginesta us pot explicar com, malgrat que els resultats esportius eren pitjors, fa uns anys hi havia diversos clubs anglesos, sobretot, que tenien més penetració que el Barça en determinats mercats, sobretot mercat asiàtic, simplement pel valor de determinats jugadors o de la pròpia marca del club. Molta gent riu dels cromos que fitxa Florentino Pérez pel Madrid, però aquests cromos són, en mercats emergents, actius que reporten ingressos al club, ingressos que, evidentment, permeten fer créixer l'entitat no tan sols a l'aspecte esportiu, sinó també en el patrimonial. També parlarem de com els nous estadis, i això també és actualitat en aquest sentit, amb tot el tema de l'Espai Barça, la reforma dels actuals estadis, es plantegen ja des d'aquest punt de vista del gran centre d'entreteniment temàtic, molt a l'estil americà. Això, evidentment, als Estats Units es porten uns quants anys bastants d'avantatge. Grans centres d'entreteniment on tu puguis passar i, evidentment, consumir de moltes maneres diferents tota una jornada, no només l'hora del partit. També de com, al marge dels estadis, els clubs estan creant altres àrees temàtiques d'entreteniment al voltant de la seva marca. Podríem veure algun dia un PortAventura del Barça? No sé si amb la dimensió o amb l'extensió d'un PortAventura, però no és descabellat i, de fet, hi ha idees, hi ha projectes en aquest sentit de parcs temàtics del Barça i del Madrid, no aquí, sinó sobretot en mercats emergents. I evidentment també parlarem d'on surten els calés, perquè al marge dels ingressos que obtenen els clubs en si, quins actors intervenen econòmicament a l'esport professional actual, veient-hi possibilitats de negoci, quin paper tenen els fons d'inversió com CVC o entitats com Goldman Sachs, que ha injectat, com sabeu, una gran quantitat de diners a crèdit, o sigui, s'han de tornar, però els ha injectat en una entitat pràcticament en fallida tècnica com és el Barça. És a dir, quines vies de negoci i com poden entendre que aquella inversió realment els funcionarà i per què. Evidentment, com dèiem, tot això oposat al futbol que hem conegut tots durant tota la vida i que ens porta a plantejar també quin paper tenen els mitjans de comunicació tradicionals en la cobertura d'aquesta indústria, perquè això ja és l'esport superprofessional, ja pràcticament és una fàbrica d'entreteniment i això afecta, evidentment, el periodisme tradicional que s'ha fet al voltant de l'esport. Però vaja, seran molts temes, deixo moltes preguntes obertes. No és que m'interessa que vingueu divendres a les 7, que també, sinó que jo crec que val la pena. Val la pena per en Xevi, perquè en Xevi és una persona que segurament no coneixeu el nom, tot i que col·labora amb molts mitjans de comunicació, però parlant clar, no sé si m'estarà escoltant des de Vic, però és d'aquelles persones que a vegades t'atabala de tantes coses que fa i que té al cap, perquè no para, és una màquina, però sempre ho fa tot des de la discreció i des del perfil baix, és a dir, una feina de formigueta tremenda, i és algú que s'explica molt bé en aquest sentit. I per tots els que us agrada el futbol i per tots els que us agraden els esports, jo crec que és una gran oportunitat per obrir els ulls ampliar detalls sobre aquella frase tan suada del futbol ara és tot un negoci? Doncs sabreu per què és tot un negoci i com funciona aquest negoci, sobretot entendre moltes de les situacions que s'hi donen a nivell de despatxos.
Escolta,
és
Jordi, gratis, Jordi,
és de franc.
Aviam, no escolta'm, això és esports per damis i per tant, jo sóc el primer dami i tu ho saps. Si he entès bé la lliçó que avui ens has fet, en Leo Messi era el Mickey Mouse del Barça?
Perfecta analogia la que acabes de fer. Sí, sí, és això. Però no només Leo Messi, eh? És a dir, Leo Messi és un Mickey Mouse. David Beckham era un Mickey Mouse.
Sí, sí, està clar.
Qualsevol gran jugador de futbol dels últims anys que ha estat un... Neymar és un Mickey Mouse. Si vols, Leo Messi és Mickey Mouse, Neymar és el Pato Donald i Beckham era, jo què sé...
El Pato Lucas.
No domino gaire. Sí, no, el Pato Lucas era dels altres, no? No era de,
mira, no
no era
sé,
de
no
Warner, el Pato. No, no sé, jo tampoc domino gaire aquestes històries, però qualsevol gran jugador o gran esportista dels últims anys ara el podries equiparar a un personatge de Disney, però sí, sí, de fet la portada del llibre és un jugador de futbol xutant una pilota amb el símbol de l'euro i amb la cara de Mickey Mouse.
Sí, sí.
Perquè realment aquesta és la imatge, és a dir, són Mickey Mouse del segle XXI.
Jordi, una abraçada molt gran. Que vagi molt bé aquesta presentació. Recordem l'horari i recordem qui és l'arxiu comarcal, eh?
Sí. Divendres a les 7 a l'Arxiu Comarcal, Puig del Roser 1, ja sabeu on està situat, ben al centre d'Olot, l'hora és bona, són les 7 de la tarda, i ja us dic, valdrà molt la pena, i el que us dic, no serà una presentació a l'uso, sinó que mirarem d'establir diàleg, vull dir que si veniu carregats amb preguntes, jo crec que podem passar una tarda molt interessant.
Amb la presentació que has fet, Jordi, és innegable que hi hem d'anar. Eh? Una abraçada molt gran.
Una altra a vosaltres, gràcies.
Adéu, bon dia, bona hora.
Adéu.